L'habitació dels pares, amb Núria Lleonart.
Bona nit. Sobre la porta de l'habitació dels pares, com cada dimecres d'aquí de nou, jo, la Núria Lleonart, qui us parla. I bé, les convidades d'avui repeteixen elles, com a elles dues soles, i repeteixen tema. Tot i que a mig programa hi haurà un intercanvi de gemes. Ja ho veureu, ja ho entendreu quan arribi el moment. Tenim a la Cristina. Hola, Cristina.
Hola, bona nit.
Tenim a la Gemma. Hola, Gemma.
Hola, bona nit.
I aleshores la Gemma marxarà i entrarà una altra Gemma. Per això parlem d'intercanvi de gemes. La Gemma ha de marxar una miqueta abans i aleshores ens acompanyarà la Gemma, la que està normalment darrere el vidre que tenim aquí, que és la que ens està millorant les nostres veus i la que ens busca la cançó. Aquest any no li dono gaire feina, aquesta és veritat. Normalment no li estic demanant cançons, però jo ja hi tornarem. I bé, repetim tema, perquè amb elles ja vaig quedar que continuaria amb el tema de quins errors creien que elles feien malament com a mares, fins i tot podem parlar de com a família, i allà on se sentien incòmodes, però sí que m'agradaria acompanyar-ho una miqueta, perquè últimament són frases que m'han arribat per la meva feina, per els meus amics que tenen fills, i que m'han fet gràcia i que a més m'han fet reflexionar, no? Perquè tots tenim al cap, o sigui, ningú nega que tothom estima moltíssim els seus fills, igual que els fills estimen moltíssim els seus pares. Però ens caiem bé sempre? És a dir, el 100% del temps que estem junts, els pares ens cauen bé o els fills ens cauen bé? Si no fossin els nostres fills, en aquell moment serien amics nostres? És a dir, a mi m'han arribat comentaris d'amigues a dir, mira, perquè és la meva filla, perquè si fos amiga meva ja li hauria fumut un parell de mocs. És a dir, no la suportaria. I penso que és sa també parlar d'això. De fet, els nens sí que ho expliquen molt. Els nens, sobretot 8, 9, 10 anys, són capaços de dir, a mi això no m'agrada dels meus pares, això em molesta, això, si pogués ho canviaria. Els nens, els adolescents, no cal ni que en parlem, no? Els adolescents, de fet, què és el que els agrada dels seus pares i quan els hi cauen bé els seus pares, no? Fa molt poc vaig tenir el plaer de viure una negociació en directe d'una col·laboradora de la ràdio de la Montse, que sobretot ve parlar d'adolescents, doncs una negociació de Festa Major de Palau, i a quina hora arribo, i a quina hora no arribo, i si em vens a buscar, i si no em vens a buscar, i era fantàstic perquè el fill li deia, però bona mana, no confies en mi, i la mare li deia, no, sí, jo amb tu confio, i com que confio tant, sé que a les 3 de la matinada m'estaràs esperant a la carretera que jo et vingui a buscar, imagina't si confio en tu. Aleshores el nen li deia, em caus molt malament quan fas això, i quan em parles d'aquesta manera. Jo vaig trobar fantàstic que un nen pogués dir, em caus molt malament ara, mentre estàs fent això. Això no vol dir que no t'estimi, però em caus malament. I fa molt poc, fent el cafè amb una amiga que té filles i està entrant en l'adolescència de les filles, també em va deixar anar aquest comentari. La filla doncs estava explicant-li a la germana una disputa que havien tingut amb amigues a l'escola. I realment tenia un to de prepotent i de xuleta i de... T'has mirat, i si no li agrada, doncs que es foti, no sé més quantos. I em va fer molta gràcia la mare, que en absolut és així, és una persona molt diferent a la seva filla, es gira i em diu, la frase textual va ser aquesta, va ser, perquè és la meva filla, perquè si fos la meva amiga fa anys que hauríem deixat de fer-nos. Ho vaig trobar també molt acertat, però és la meva filla i ho accepto, i m'ha tocat una fifi pera punyetes per filla, doncs molt bé, intentarem treballar-ho, no? D'alguna manera, doncs això també, no? De desidealitzar aquesta relació materno-filial que les pel·lícules ens la posen tan maca. No, escolta, hi ha moments que jo la meva filla no la trago o el meu fill no el trago de la mateixa manera que ell no em traga a mi i de la mateixa manera que si pogués ell també em diria uf, deixa'm una mica de distància. I bé, també com ho gestionem això, no? Perquè això com a educadors també ens passa molt. El que passa que com a educadors és tothom ho entén com més normal, de dir, hi ha persones que et cauen més bé, hi ha persones que et cauen més malament, i està clar que tots són els teus alumnes, i està clar que tu no pots fer les diferenciacions sobre qui et cau millor o qui et cau pitjor, però està clar que has de treballar-t'ho. No amb totes les teves, els teus companys de feina tens el mateix feeling, no amb tothom, si no tindríem, tots seríem amics de tothom, no? I com gestiones també aquesta emocionalitat, no? Però bueno, una miqueta és això, us convido a continuar enrient-nos de nosaltres mateixos, i els que esteu a casa, jo crec que és bo aquest exercici de plantejar-vos lo molt que estimeu els vostres fills, però en quin moment us treuen de polleguera i no us cauen bé. Perquè si fas aquesta feina, estàs molt més preparat per quan arriba aquell moment. I sí que no genera tant odi de momentani, eh? Però aquella ràbia que a vegades et genera... Oh! I situacions de gelos, també. També, és veritat, som humans. És a dir, hi ha moments en el que et pots sentir relativament gelosa de per què aquell somriure. Després d'una disputa, per exemple, no? Doncs aquell somriure li ha fet més a l'àvia i a tu un canvi fa dies que no te'n fa, o senzillament, a vegades, ja, sobretot vosaltres potser encara no, no? Però amb els adolescents, aquella sensació de gelos de l'edat que se'ns escapa. I sí que els hi passa a moltes mares i pares el fet de, doncs avui no surts. No tant, perquè tenen raó de dir avui no surts, sinó a vegades... És que el que mataria jo per tenir la teva edat i sortir jo, nena, em dóna la gana. També passa. I crec que és bo, pues, no sé, treballar-ho i dir-ho i explicar-ho, no passa absolutament res. Quan ho parles en petit comitè, això fa molta gràcia perquè les mares, sobretot, que som qui parlo més, no?, que ja tomben els 60, són les que són capaces de dir-t'ho, de dir-te... És que jo a la meva filla als 20 anys l'havia arribat a odiar perquè, què vols que et digui, saps? Mentre jo veia com el meu cul ja baixava, eh? I mentre jo veia com la meva energia vital s'anava apagant, doncs ella anava agafant aquella energia i també veia que jo ja no li aportava tant com quan era més petita, i això costa de pair, no? I clar, en aquell moment a mi la meva filla em queia malament, o el meu fill em queia malament. Bé, doncs us convidaria a això. Gemma, podem fer un popurri aquí, val? Començar doncs una miqueta... A tu et passa que hi ha moments que dius les meves filles, és que no les aguanto?
Podríem dir que cada dia, de dilluns a diumenge, 31 dies al mes, 65 dies a l'any...
Sí, perfecte. Perquè sí, clar, tu ets molt perfeccionista, sí. Tens unes nenes molt mogudes, que tu tens la sensació que les teves filles et treuen de si, de tu mateixa?
Sí, fins i tot jo mateixa amb elles, és un, uh-huh, un cercle viciós.
Perquè, pregunta, eh?
Sí.
Tu ets histèrica de per si?
Reconec que sí.
Vale, perfecte.
Home, com l'altre dia em va dir una amiga, diu, és que ets una mica desastrosa. Dic, home, desastrosa no, reconec que sóc despistada i una mica desastre. I em diu, no, desastrosa. Dic, bueno, tu dius desastrosa perquè ella és psicòloga. I ja comences tu ja a fer el teu psicoanàlisi i aquestes històries. Deixen com a desastre, dic, em sona millor. Dic, sé que sóc desastrosa, però desastre... M'estimo molt més com l'altre extrem, no? Dic, sí, tinc aquesta fama. Dic, me la guanyo, dic, però jo ja m'estimo ja com sóc i ja tira endavant.
I procuro millorar, també,
sí,
dins
sí,
de
sí,
ser com
per,
sóc.
Per exemple,
no?
Mira, el dimarts mateix estàvem a piscina i ara em trobo que l'Alba, la gran, diu, bueno, moltes parolotes, i reconec que a mi també se m'escapen moltes, intento a casa frenar, però a vegades, prim, de tant en tant, se m'escapen, i llavors ja, ui, ja hem fet alguna cosa, frenem-ho, no?, i intento no dir-ho, en comptes de dir segons què, dic ostres, o en comptes de dir segons què, dic cordons, no?, o no, he dit això, o he dit pollastre, o he dit no sé quantos, no?, donar-li una mica... volta positiva, volta de riure. I dic, què has portat? Mentre s'estava canviant, dic, què has portat? Dic, no comencis a obrir la bossa perquè obre, ho treu tot i llavors ho perd tot i es mulla tot. I dic, doncs mira aquest jersei, ai, jopita, a més quan parla així tota fineta, s'ha tornat, ha canviat de torito a fineta. I parla així, posant el caparró així de costat, no? I tot el moment, ai, jopita, és que m'has posat el jersei rosa en comptes d'aquest. Ai, jo volia aquest. Ai, tia, ets tonta, eh? I saps allò que... pum, es para el temps, tothom mirant, un mirades cap a tu i ja, ja comencem. Ara què dius? Jo en aquell mateix moment li voldria, la tonta ets tu, eh?
Això és el que sortiria,
sí,
oi?
Això és el que sortiria. I això moltes vegades, malauradament, és el que surt a casa, quatre clar, parets, i es queda allà, no?
Sí, sí. Que I després surt l'alarma, no? De...
Sí, i què és el que has fet? No, l'alarma no, m'apareixes tu, la teva cara en plan verge, que
és que la Gemma, s'ha de dir, és que la Gemma va dient, és que m'apareixes tu, perquè jo a la Gemma li fumo molta canya. Ben feta, eh? Sí. O sigui, ella porta els nens a l'escola on jo treballo i té aquest servei, diguéssim. Aleshores, doncs, jo m'he aprofitat i de tant en tant...
I jo també m'he aprofitat
de tu, eh?
Sí,
la repasso.
I això, no? Dic, l'alarma... tia, ets una tonta, eh? I clar, la gent mira i llavors ja dic, mira, dic, va, anem a calmar la situació. Dic, escolta, primer de tot, dic, no fa falta cridar. Dic, segon, dic, la roba tampoc no l'has de posar així. Dic, tercera... Dic, jo no sóc la teva tia, jo qui sóc? Dic, la teva mare, i de tonta? Dic, no, perquè treballo, dic, els diners, dic, pues compro... Llavors, a vegades me'n vaig a aquests extrems i penso, sí. No sé si ho entenen o no ho entenen, jo és igual, li dic el rotllo i ja està. 5 anys ja sé que els té, dic, però que... No, 6, però que és espavilada i ho entenen bé. No? I això, dic, bueno, però les nenes que són tontes, dic, tu creus que es lleven de matí, fan dinars, compren la roba, se'n van a treballar, et porten el més guapa que pots, te donen bon esmorzar, tu creus que... Perdó per la gent que està malament.
Sí,
però
sí, sí.
Dic, tu creus que això és normal? Diu, no. Dic, llavors què has de dir? Ai, dic, jo crec que hauria de dir, ai, mira, mama, moltes gràcies per posar-me aquest vestit. Voldria l'altre, però potser, mira, he anat ràpid, no m'he recordat, avui tinc un mal dia, no... Saps? Intentar buscar una mica...
Aquest, aquesta positivització,
aquestes eines, no? No? I reconvertir la situació aquesta de dir, ai, ara la liaré, perquè sí que la liaré. Soc nerviosa.
Ho accepto.
Si ho accepto, i m'he de calmar.
Nerviosos anònims.
Sí, passo de començar a fer espectacle, perquè ja sé que tothom que em coneix, ja ho has, i li dic, soc una mica showwoman, eh? Dic, ho reconec, que faig espectacles. Dic, no, tampoc serà tant. De cop i volta i començo... I dic, ai, ja m'he passat, no?
Però està molt bé, Gemma, això és veritat, està molt bé. Jo sé què soc, sé quin és el meu defecte, i l'exposo, i també el reconec. És a dir, que no el controlo, que encara no el controlo tot el que m'agradaria controlar, segur, però el reconec, no? I això jo penso que està bé. També poca gent reconeix els seus límits, no? És més aviat els amaguem, les coses que no ens surten bé. Tu, Gemma, ets molt expansiva i això també ajuda d'alguna manera a les teves filles, sobretot. És veritat que no les ajuda aquest nerviosisme, però sí que les ajuda perquè ets clara. O sigui, no tenen clar que la mare, quan perd els nervis, crida, no? I que no passa res, i que després ens demanem perdó i que tot torna a la seva normalitat i ja està, no?
Sí.
Cristina, hi ha coses que et treuen de polleguera de la teva filla?
Direm algunes, per no dir bastantes, i el que em treu més de polleguera és reconèixer quan jo era petita amb ella.
Bona, molt bona
o
aquesta.
O quan l'Enric diu, és que jo també ho feia això. Ve l'altre dia i no tens deures? Sí, però no penso fer-los. Què vols dir que no penses fer-los? No, perquè em castiguen al pati, al passadís, i m'ho passo més bé. I jo... Què fas davant d'això? I quan tens un home que t'agafa la mà per sota la taula i diu, jo feia el mateix. Ja. Però és que té 7 anys. Sí. Tu feies el mateix quan? A l'institut o a l'universitat? Però, què hem de fer davant d'això?
Però mentre tinguis anys, els nens!
O escolta'm, aquesta frase a mi ara no m'ajuda, no?
Bé, ja t'apanyaràs amb el mestre. I hem parlat amb el mestre i ja t'apanyaràs tu amb ell. Perquè, clar... Jo el que no puc fer és treballar el cap de setmana a tope i les dues hores que podem estar de bon rotllo estar discutint amb tu pels deures. Saps? Perquè és que no.
Si tu no vols fer els deures, entén-te amb el professor.
Sí, sí.
Això sí, si et quedes sense pati... És la conseqüència.
I després, clar, uns drames i unes coses... Jo he vist també que estàs com més tranquil·la amb tu. Perquè quan era més petita, que és el que moltes vegades penses, no? T'estàs justificant amb els avis. És que ara, de cop i volta, he fet aquesta rabieta, no sé per què. I pensava, jo és que davant d'aquesta situació també. Un dia en un programa parlàvem del fet d'obligar els nens a fer petons o no. I jo tenia la família així com... És que els hauries d'obligar. La meva filla deia, no me'n queden. Fas un petó. No. Oh, fes-li un petó al tiet, no que punxa, o que fa pudor de tabac.
Sí, sí.
No em dóna la gana.
No em dóna la gana.
I jo l'haig d'obligar? Clar, deies, no, no l'obligues, però després estàs creant una esquerpa, saps? Perquè l'obligació, saps? I estàs com justificant constantment el comportament de la nena. I ara ja no el justifico. Inclús que vaig demanar a la família que no l'etiquetessin, que ja l'havien etiquetat, n'hi ha que continuen etiquetant-la i ja sabem com és, però a mi ja no m'afecta tant això. Ja és una història més interna.
Interna.
Som un grup de tres que ens hem de posar d'acord. I la resta...
A més, la teva filla també és veritat, jo l'he vist una vegada i no la veia. O sigui, jo estava en un lloc, ella estava al mateix lloc que jo, bueno, estàvem a la pelo. Ho explicaré, si em permets, eh?
Sí, tant.
I estàvem a la pelo i jo estava a la pelo, ella també, però jo no sabia que era la teva filla. I em va fer molta gràcia perquè va entrar una naneta, es va seure i els va dir perfectament com volia el cabell. Vas dir, això aquí, tal, okay, vull que em talleu el cerrell així, però no vull que me'l talleu d'aquesta... Però a més feia això, és a dir, vull que em talles el cerrell així, no vull que me'l talles d'aquesta altra manera perquè a mi no m'agrada, jo el vull així. Va ser com molt... Jo la sentia, perquè no la veia, però la sentia i pensava, mira-la, amb quines idees més clares, no? És una nena arriba, pum, pum, s'asseu.
De molt petita, saps? Això, eh?
Saps? Jo vull això, 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 això. I dintre meu vaig pensar, mira quin caràcter. Després, al cap d'una estona, va entrar la Cristina i vaig veure que es dirigia cap allà. Em vaig girar i dic, és la teva filla, doncs mira què he pensat. Mira-la, quin caràcter, i que ben posats que els té, no? I perquè més... No sé, fins i tot va com mig esbroncar la peluquera, no? Com dient-li, no una amenaça, però dient-li, ho tens clar que és el que vull? Perquè si no m'enfado, no? I el missatge era aquest. I doncs, ostres, que bé. Però com jo crec que la teva filla, doncs, t'ho vaig dir, cu caràcter, vull dir que a més tu tens una nena amb molt caràcter,
sí,
no?
Però jo la vaig demanar així, i això ho he explicat molt, perquè jo m'he passat tota la vida... He pres ara dir que no. Ara que estic a punt de fer-ne 43. Però m'he passat tota la vida fent el que els altres han volgut o que he cregut que volien. Val? I vaig dir, jo necessito una nena o un nen amb un parell d'ovaris o de llocs.
Sí, sí.
Diu, perquè el seu pare també és molt... Mai té un no per ningú. I de dir, quan surti com nosaltres... I es veu que em van fer cas.
M'han fet molt cas.
Qui va fer el repartiment em va fer cas. I estic rebent les conseqüències, però hi ha una part de mi que se sent tranquil·la. Perquè sap que davant de segons quina situació no es deixarà trepitjar. Encara que ara amb 7 anys ho tinguem una mica complicadet. Val? I, però clar, hi ha coses no, per quina, és que no vull anar a aquesta festa, no, és que hi hem d'anar, és que no sé què, tu ja pots ser, i està a la festa, jo estic ja dient, m'ho he dit que no volia anar a la festa, i no vull anar a la festa. I clar, dius, però t'han convidat, i què? No vull anar-hi a aquesta festa, jo no vull anar al Jungle Park, és que no hi vull anar-hi, mare.
No m'ho passo
bé, és el teu amic,
que
però no sé què, és que jo no hi vull anar, i sé que si després fas allò, és quan et fas el... Si ella m'ho ha dit que no volia passar per aquí i tu l'has convençut que passés per aquí i te l'està liant, però és que ja t'ho deia.
Ja t'ho ha avisat.
Ella era clara, ja t'ho estava dient.
Sí, sí, sí. Aquí, jo aquí reconec que tota aquella teoria dels límits i tal, no sé què, hi ha un error que cometem tots, que és generalitzar aquests límits, no? Llavors, els nens han de fer-se el llit i cada dia i se l'ha de fer cada dia. No? Llavors ja és com una... Ja ho tenim com a algú que no podem traspassar. I l'exemple que tu acabes de posar és que també és veritat que com a adults hem de tenir un punt de flexibilitat i moltes vegades entendre que aquella conducta que està fent, que no ens agrada, té més a veure amb nosaltres, que no hem sabut portar bé la situació, que no pas amb ells. I això costa molt de diferenciar. Diferenciar quan ho fan per prendre'ns el pèl i quan ens hem de posar estrictes i disciplinaris perquè es tracta d'un límit o quan hem de cedir perquè ens hem equivocat en el nostre procés. L'exemple, Cristina, teu és magnífic. Gemma, em sembla que has de marxar.
Vale.
Sí. Sí. Bueno, no et volia fer fora, t'avisava.
Vale, moltes gràcies.
Gemma, gràcies doncs, per venir.
Gràcies a vosaltres
sí?
I encantadíssima de poder assistir aquí cada nit.
T'esperem el proper, ja t'avisaré.
Molt
sí?
bé, cap
vale?
problema.
Fes-me un favor, Gemma, ara entra l'altra Gemma.
Molt bé, doncs, vinga, bona nit i gràcies per tu.
Moltes gràcies, ha sigut un plaer.
Igualment.
Doncs mentre fem el canvi ja apareix per aquí la Gemma. Hola, Gemma.
Hola, què tal? Fem un canvi de gemes, escolta.
Exacte, ja està, pim pam.
Perfecte. Eh?
Doncs el que estava comentant és veritat que fins i tot jo, ara avui, en aquest programa, m'estic donant compte de que sempre caiem amb aquesta exigència social de qui hem de ser, i hem de posar límits, i hem de ser ferms en aquests límits, i m'he oblidat, perquè hi ha una cosa que casa molt bé amb aquests límits, i és el fet de tenir en compte qui tenim davant i de quina manera és. Tu, Cristina, posaves un exemple claríssim, que és: jo no vull anar a aquesta festa, no hi vull anar. I tu li dius: però per què no hi vols? No, primer no li dius per què no hi vols anar. Com que estem immersos en el límit, i en què no em prengui el pèl, i en què la meva filla és molt llesta i se la sap molt llarga, i la Núria i els mestres, i a l'escola, i a la supernani, i a la tele, em diuen que si no acabaran siguent uns ninis, oblido el preguntar el per què, i no, a la festa hi vas perquè t'han convidat, perquè és el teu amic, perquè... Aleshores, d'alguna manera, hem d'estar preparats perquè ella ens l'aliï en aquesta festa. Perquè ella tenia una raó per no anar-hi, però nosaltres no hem sabut discernir que aquella raó era prou important com per potser donar-li un altre caire. No sé si m'estic explicant. I en canvi ens perdem moltíssim amb el no. Que ja està bé, ja ha de ser-hi, ja sabeu com sóc. Però també és veritat que és importantíssim conèixer els nostres fills. Per això la pregunta de què us treu de polleguera dels vostres fills, per mi em sembla tan important, perquè allò que us treu de polleguera és per el que més el renyareu. No per allò que fa malament, el renyareu més vegades per allò que us treu de polleguera, perquè allò no us agrada, perquè no us suporteu i perquè no heu sabut treballar i perquè en aquells moments no us cau bé i allò us enceta un procés de ràbia incontrolable. En canvi, quan un nen no fa una cosa bé, com per exemple fa 2 hores que està en un dinar ple d'adults amb altres nens i resulta que s'ha acabat de dinar i ells ja ho han acabat tot i s'ha portat mínimament bé i s'aixeca i es posa a fer soroll, probablement allà l'haureu de renyar. Tot i que també és una mica culpa vostra de no dir-li: escolta, vés a fora a jugar. Sempre dic: trieu restaurants que hi hagi lloc per jugar, mentre els adults continuem fent el cafè. Llavors, aneu a fora i jugueu a fora i ara ja pots anar a jugar a fora. Això és un límit i està bé marcar-lo, i està molt bé marcar-lo encara que ens equivoquem i que ens sobreexcedim. Però, aleshores, aquí això no ens fa mal, aquí eduquem, això, no actuem amb ràbia. Quan actuem amb ràbia és quan tu ets una persona, més aviat tirada cap endavant i que no tens manies de res i et surt una filla molt fifi. Llavors, quan la teva filla et diu: ah, una aranya! Ai, que passada, doncs agafa-la amb les mans, perquè tampoc passa res, però agafa l'aranya, mira, i l'agafa les mans, i mira com no passa res. Bé, amb ella sí, perquè ella és d'aquella manera. I a tu allò et molesta i et fa mal. I per tant, la renyes molt més per aquella manera de ser, perquè no acceptes que sigui així. Sí, jo per exemple tinc una amiga molt, però molt, diem-li hippie, sí, moltíssim, el seu or, el seu no sé què, tot és pau, tot és amor, li ha sortit una filla. O sigui, que jo crec que l'agafa i la posa a Pedralbes i els hi don lliçons a les de Pedralbes, perquè m'entengueu. Vull dir, 2 tribus urbanes absolutament antagòniques. I jo li dic: te n'has donat compte que ara l'ha renyat perquè s'ha fet una cua? És important que l'acceptis. Ja, però és que no suporto que es faci aquesta cua de cavall. Ja, no ho suportes tu, a tu t'agrada més la trena, però perquè és la teva trena. Però ella vol la cua de cavall. Aleshores, veus que això no et portarà enlloc? I això no, però jo és un límit, perquè jo li he de dir que a casa meva... No, tu li has de dir que a casa teva s'ha d'anar net, que a casa teva s'ha d'endreçar la roba, que a casa teva es sopa a una hora determinada, que a casa teva no es fa sorolls mentre se sopa, que... Però si porta el cabell net, si porta el... És la seva personalitat i ella es fa la cua perquè se sent més bé amb la cua, no? Per mi és important saber què no ens agrada dels nostres fills i com gestionar-ho. No sé, com ho veieu?
Sí, sí. Quan parlaves pensava en coses que a vegades ella fa i el que no m'agrada és com jo ho he resolt, com jo també ho he portat, perquè jo he cedit en un punt que no he tingut que cedir i se m'ha enfilat. I després estic emprenyada amb mi, no amb ella. Val? No suporto d'ella la meva frustració, el que jo he sabut portar.
Que et faci treure, exacte, que t'ensenyi la teva frustració, el teu fracàs, diguéssim.
I una de les coses que molesta molt és el... Un segon, sí, ja va, i aquest un segon ja va, i al final és pam, pam, ho dius bé, tanca la tele, és hora de sopar, o no sé què, pa, 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 i al final dius... I jo sé, sóc conscient que és una història meva després, que estic enfadada amb mi per no haver-ho sabut portar, no? Perquè arriba un moment que agafes i tanques tu la tele o acabes fent aquell crit que no tocava, ell el fa més gran. I després és aquell crit el que em molesta, o em molesta, com ho he portat jo
abans d'arribar a aquell crit. I que jo he arribat a aquest crit.
Sí, 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 sí. Inclús ara ho porto més bé, però de cop i volta va haver una temporada que picava. El seu grau de tolerància era un, i picava la nena aquella que li havia estat i en comptes de raonar feia fla. I clar, deies, Martina, no s'ha de picar, perquè has picat? I et deia, no he sigut jo, ha sigut el meu drac. I tu deies, quina moto m'està venint. De cop i volta, parlar amb una amiga que és terapeuta, et deia, t'ho estava explicant molt bé. Vull dir, jo no volia picar-la. Ha hagut alguna cosa dintre meu que ha fet que la piqués, que no arribés al seu límit, no? I no sap com explicar-ho. És que t'ho està explicant molt bé. I està molt bé que treguin el drac. L'ha de canalitzar d'una altra manera, ha d'aprendre ella a fer altres coses, no? Però hi ha coses que a ella li molesten que són coses que a mi també em molesten. Sorolls molt estridents, tindre una veu de pito. A vegades arribes a l'escola i hi ha una nena que t'està dient, és que la Martina avui ha fet dos, aquests, quatre... Que penses, jo ara, si tingués 5 anys, faria flà! Saps? Sí. Què és el que ha fet la meva filla amb aquella nena?
Sí.
Que li ha estat tot el dia taladrant.
Sí, 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 sí.
I per què fas això? I com és que has vingut amb un mitjà de cada? Per què m'ha donat la gana? I no s'ha d'anar a l'escola amb un mitjà de cada? I si jo vull anar a l'escola amb un mitjà de cada? I no sé què, i al final ha fet fo! Saps? I dius, clar, després estàs enfadada amb la teva filla perquè és com tu.
Sí, 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 sí. Sí, sí.
Saps? Totalment, és que és...
Totalment, totalment, totalment.
És com... I clar, dius, tu per què? I de molt petita et raonava, no? Per què ets a dormir sola? No, perquè estàs a dormir sola i tal. Tu no dorms sola, tu dorms amb el pare. Ja, però... Merda. Saps? I sempre ha tingut arguments per buscar el d'allò, no? I dius, i has d'estar molt al lloro, sempre, perquè, uf, ja t'està portant al seu terreny.
Al seu terreny.
Saps?
Sí, 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 sí. I aquí has d'estar totalment atenta, no?
I clar, si estàs molt esgotat... No sé què, no estàs part d'allò. No? I després, quan hi ha una gran majoria de nens que funcionen d'una altra manera, cadascú és un món. I a mi que no m'ho treguin, això, perquè és com molt fàcil. Jo he raonat amb mares que diuen, en tens tres, has actuat amb els tres de la mateixa manera? Diuen que no. Doncs no em pretenguis dir com ho haig de fer amb la meva, sisplau. Perquè el que t'ha funcionat amb un no t'ha funcionat amb l'altre. La Martina és diferent. És diferent. És diferent que algú altre.
Sí.
No és que sigui més especial ni més bona.
No, és diferent d'en Marc, com en Marc és diferent de la Martina, com la Martina és diferent d'en Pep, en Pep és diferent d'en Marc i de la Martina.
Això tu com a professional sí que pots dir que hi ha coses que són universals, hi ha lleis universals per tots, però hi ha altres que si jo li dic no perquè no, que és el que jo rebia, amb ella se'm gira de cul. No em funciona.
Sí, sí, i és així.
Has de raonar-ho, has de canviar-ho.
Són lleis universals, però que per portar-les a la pràctica hi ha d'haver-hi una adaptació individual.
Clar, és allò de... Has de posar límits, evidentment, però has de personalitzar
aquests
els límits.
Exacte. Una mica va per aquí, però sí que és veritat que ens perdem amb les generalitzacions, eh? I sobretot, jo penso que ja ha sortit amb un parell de programes de forma... O sigui, no directe, no ha sigut un tema directe, però ha anat seguint la no observació dels nostres fills, la no acceptació del que observem. No? La pregunta d'avui és l'inici d'aquesta observació, no? De qui tinc davant? Realment, què vol dir que és el meu fill? Penso que això també estaria bé, el guardem per un proper programa, no? Aquesta reflexió de què vol dir que tu siguis el meu fill? Que ets la meva propietat? Quins drets, quins deures tinc sobre tu? Quines obligacions tens tu cap a mi i quines no? És a dir, qui ets a més, no? I per això penso que la pregunta d'avui de el vostre fill us treu de polleguera, jo penso que és bona perquè el personalitza, l'individualitza, el fa persona, el deixa de fer fill, no? I fa que el miris com una persona que, si fos el teu amic, què en pensaries? O un conegut, què en pensaries d'aquest conegut? Jo penso que això te'l situa com a persona lluny de tu i et permet també agafar una altra perspectiva. Tu, Gemma, la teva nena és molt petita i, evidentment...
Clar, costa molt dir respondre a tot això. Més que res perquè té 20 mesos ara mateix, va canviant cada dia... Cada dia és una cosa nova. Què em treu de polleguera? És que no et sé dir res. No, ara mateix no
ara
et
no.
sé dir res.
Això, i a més, això és la gran avantatge dels primers 2 anys. A partir dels 2 anys ja ens podràs fer una llista, ja veuràs.
Hi ha algunes coses que sí que em molesten, és a dir, que no pugui parar quieta en cap moment. Mm-hmm. Dius, home... Però no em treu de polleguera, mm-hmm. sinó que, bueno, és una nena moguda, li agrada molt moure's i fer coses... Perfecte, no hi ha més. Altres coses que el que deia abans, de els té molt posats, que deia de la seva filla, sí, la meva també. Té molt clar què sí i què no en cada moment. I no la faràs canviar d'opinió. Però, bueno, a nosaltres a vegades tampoc ens fas canviar d'opinió per una cosa o per una altra, per més que algú et digui. Mm-hmm. Per tant, no, tampoc no puc dir que em tregui de polleguera, simplement que té molt clares les coses. Ostres, si en 20 mesos ja ha aconseguit el que aconseguim en 20 anys, Déu-n'hi-do, no? O sigui,
sí, sí.
Fa il·lusió. Clar, és que no puc dir a dia d'avui res que realment em tregui de polleguera. A vegades són coses puntualetes.
Sí.
Això, el que deies abans, vas a un lloc a sopar i a mig sopar ja no saps què fer-ne. Perquè ella ja s'ha cansat d'estar allà asseguda... i mirant i fent... Bueno, intentes buscar altres coses, altres recursos, portar-li coses, que estigui jugant en un altre lloc, en el que tu la puguis arribar a veure... Però és això, és anar buscant recursos. O a vegades que et molesta... Jo me n'he adonat també. A vegades et molesta una cosa del teu fill, filla, el que sigui, però perquè és una rèplica teva. I és una cosa que en realitat et molesta a tu de tu mateix.
A tu de tu mateix.
Per això és allò que sí. Hi estava molt d'acord quan estava dient. I pensava, sí, sí.
És la pròpia mancança. A vegades és el mirall de la nostra pròpia mancança.
Però que
genera un... Si jo no ho he pogut resoldre... I representa que li he d'ensenyar a resoldre aquesta mancança. No sé ni per on començar, no? Uh-huh. Clar, això et deu
deixar... Hi ha altres coses que són... Coses externes. Ai, la teva filla sempre va descalça. Digue-li a la teva filla que et calci, sí. Que jo no puc posar de límit a casa meu que ja vagi calçada quan jo i el meu home anem descalços.
Coherència! Això l'altre dia ens ho deia el Toni, eh? També va estar molt bé el Toni, que ens deia coherència.
Clar, a mi no m'importa que vagi descalça. Després parles amb un traumatòleg i et diu, re de xancletes. Els nens i els grans, millor descalços que amb xancletes. Amb les espardenyes estar per casa que no van lligades, camines molt més malament que si vas
descalçat.
Descalçat. I hi ha cosetes, no? Nosaltres som anàrquics. I teníem una manera de funcionar que, clar, és molt més difícil posar límits.
Clar.
Molt més difícil perquè nosaltres tenim uns horaris una mica especials.
Però, què però passa? Posarem que la nena... els vostres de límits. És a dir...
Sí, però no són els de la majoria.
No. Però,
clar.
Però vols dir que no? Jo discrepo amb això, Cristina. Perquè, per exemple, no cridar per aconseguir una cosa n'estic segura que hi és a casa teva.
Sí.
I segur que hi és a moltes cases. A unes no, eh? Hi ha cases cridaneres que no s'ho plantejaran. El límit d'acord, fes allò que tu vulguis mentre no molestis els altres, estic segura que també hi és a casa teva.
També hi és.
No hi hauran aquells límits més concrets... A l'ordre, per exemple, no? Però és que l'ordre és a casa teva i a casa meva i a casa de la Gemma seran 3 ordres completament diferents. Però, en canvi, el límit de l'ordre estic segura que hi és. El teu ordre, però segur que hi és. És a dir, sí que ensenyes a ser ordenada la teva filla. El teu ordre, eh? Un serà molt, molt estricte i un serà molt més laxa. Però el comentari de endreça la sala al seu lloc, això ja és ordre. M'explico? O sigui, el que passa que per sort, els teus límits són individuals, però que esdevindran universals, perquè al final el límit, el que li ajuda a la teva filla, és a entendre una sèrie de normes que li facilitaran la relació amb els altres, a través dels seus, dels de casa teva.
La Martina l'any passat va agafar una infecció de pulmó i l'homeòpata ens va enviar a dalt a la muntanya, com abans. I ens vam anar a Núria, un parell de dies, a l'Albert. I ella t'esperava a la taula, feia tot, era l'Albert, i vam dir, Martina, ara quan, per què no ho fas a casa? Diu, perquè no està escrit, no hi ha unes normes. Que les necessites escrites, diu. Sí, aquí està escrit, posa que cadascú tregui el seu plat, els seus coberts, netegi la seva, el seu espai i escombri el terra si han caigut en grunes i que d'allò vam començar a fer unes normes escrites i les vam penjar a la cuina. Ah, era això! Necessitàvem unes normes escrites.
Sí, sí, sí.
Però jo no sé si heu parlat mai d'aquest tema, però una cosa són els meus límits, una altra cosa són els límits del seu pare.
Sí. Sí.
I una altra cosa, els de la resta de la humanitat.
Sí, aquest estaria
aquí,
molt bé fer-lo.
I aquí és on moltes vegades el que per mi crec que és primordial en aquell moment, per ell no.
Uh-huh.
I si ell arriba i descarrega la roba, quan tu li dius a la teva filla que quan arribi la deixa al seu lloc, diu, per què?
El pare la descarrega.
I descarrega. Uh-huh. I després has de fer com un treball dient això com es fa ara, saps? I clar, i hi ha dies que tens dues criatures a casa,
sí, sí.
I després sí, sí. Es computen totes
sí,
dues,
es
conxorxen, i diuen que ets tu que tens un, que ets massa exigent,
sí.
No?
Sí,
quan
sí,
creus
sí.
Que no ho ets.
Deixa'ns perquè... respirar, és que ets tu que no ens deixa
saps?
Respirar.
I és un festival.
Sí, 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 sí.
No, però, clar...
Bueno, aquí hi ha un altre... No, un altre...
Tenim un altre tema per una altra via.
No, al final, és veritat que... És curiós, però, que tot acaba sempre en el plantejament dels límits. O sigui, que ja va bé per veure la dimensió que aquesta paraula pot arribar a tenir, lo important que representa com a eina de creixement, no?, dels nostres fills. Però... apuntes un error molt, molt... Que el problema anava d'això, no? Què fem malament? Doncs, a vegades, de no saber gestionar les prioritats de cadascú o l'estil educatiu de cadascú de nosaltres. Això és difícil, no?
Sí.
És un dels errors que caiem més fàcilment. Llavors, a vegades pot ser, no sé, pregunto, pot ser que hi hagi temporades en el qual diguis, bueno, ja prou, ja me'l carrego jo aquesta part... Val? I tu inconscientment no li dius, no? I tu no t'encarreguis tant, però ja me la carrego jo, ja adopto jo aquest posat més, que jo, perquè per mi sí que és important i per tu no ho és, però per mi sí, com que per mi sí que ho és, ho tiro endavant, i que després també a partir d'aquí vingui el cansament al cap d'un temps, diguis, bueno, vale, però a veure, podem arribar a una espècie d'acord, perquè tirar tot això jo del carro costa, això passa.
Sí.
És a dir, aquesta, ens
això,
ho tirem a
això passa i arriba un moment que el got s'omple, eh?
Que per això també seria
comença,
un error, no?
Sí,
és a dir,
sí.
És un altre error molt comú, això és,
o
comparteixo.
O que et fas càrrec de coses que dius, bueno, si no venen amb tu, doncs acaba un moment que acabes fent més feines de les que les acabes fent per no discutir o coses... Jo crec que jo potser actuaria de la mateixa manera si tingués una feina de dilluns a divendres amb un horari fixe i la meva parella també. Jo a vegades ho acuso a tindre aquestes feines així, que un dia pots estar a casa tranquil·lament, un altre dia tens uns horaris molt bèsties, i en caps de setmana que el pare no el veiem, i clar, i jo vaig perdonant vides. Entro en un triangle, em van explicar un dia un famós triangle, no?, de va salvant la vida fins que acabo sent una persecutora d'aquella
sí,
persona
d'aquella
que li ha salvat
persona.
La vida.
Uh-huh.
I a vegades me'n dono compte, no? Estàs enfadada? No estic enfadada amb mi, perquè he tornat a caure en que, ai, pobra, que va de
sí,
bòlit.
De bòlit.
Ai,
amb
és
organitzar.
Que no sé què.
Sí, sí,
ai,
amb arribar
que...
allà on arriba,
ah,
on no arriba.
I arriba un moment que dius, ostres, i jo què? Saps?
Sí. I a mi, no, jo què? I, per, i a mi com se'm torna també,
clar,
eh? O sigui,
sí, sí.
A sobre que jo estic és totalment, o sigui, totalment...
Hi ha coses que s'han negociat amb límits, i en altres que les estem treballant encara, eh? Perquè un dia la Martina vindrà a casa, bueno, tia, dic, no, jo per aquí no passo. I ell diu, a mi no m'importa que em digui, tio, Per mi és important que no em digui tia, perquè no és la qüestió de tia, ja és un altre grau. Uh-huh. No vull que em parli uh-huh. de vostè com es feien els grans, però m'ha fet mal a l'oïda i al meu sentiment uh-huh. no m'ha agradat això. Uh-huh. Val? I és que a mi no m'importa, sí, però a mi sí. Vull dir, com ho negociem?
Com
negociem? Tu t'ho pot dir a mi no? O com ho hem de fer això, no? Uh-huh. Hi ha cosetes, hi ha coses que per un són més importants que altres, no? Uh-huh. I trobar-te a mig, a vegades és... Hauríem de quedar per dinar o per sopar sols i parlar-ne. A vegades ha sigut així quan hem parlat, no? Per mi és important això. La meva parella és molt tecnològic i és un crac amb la tecnologia i jo sóc una negada. I jo un dia li explicava de dir, sí, a mi això em sembla molt bé, però la coberta del vaixell s'ha de rentar. I jo estic molt cansada d'anar galledes amunt i galledes avall netejant-la. La sala de màquines la portes de conya. Qualsevol problema tècnic, no sé què, tu soluciones internet, Però em sento molt sola a la coberta, netejant la coberta sola, saps? I de tant en tant has de fer això. Què passa? Sí. Si tu estàs bé anímicament, però jo parteixo d'aquí, com a mare, com a parella, com a persona, si tu estàs bé anímicament, tot es va solucionant. Com tu no estiguis bé, tot és una muntanya.
També
es
va solucionant perquè
l'energia que hi poses és diferent.
Quan estàs anímicament bé, parles de les coses. Ets resolutiva, sí. Però sobretot comuniques. Per mi és l'important, comuniques. Quan no, i com que comuniques... convides. Quan no estàs bé emocionalment, ataques. No
tu
comunimes,
fas això,
exigeixes.
O no em recolzes amb això altre i després és quan hi ha un daltabaix.
Exacte.
En el cas de casa.
Tu apuntes una cosa que està molt bé, que és un altre error que cometeu pares i mares, i també molt universal, que és obviar que a part de ser pares i mares, sou altres coses. Com per exemple, parella de. I acabeu donant la dimensió de pare o mare el 100% d'importància de les vostres dimensions. I a més, establiu una dinàmica de discussió sempre dins del rol pare o mare. Tu has dit, per poder-ne parlar de com negociem aquests límits, ens n'hem d'anar a sopar. Jo dic, no cal anar a sopar, sortir d'aquella rutina. Jo moltes vegades he proposat a molts matrimonis, pares i mares, que se'n vagin a passejar pel Partagàs, pel Pallerola, per exemple. Mm-hmm. És a dir, agafin o se'n vagin per la drecera de Palau, no la de la carretera, no, mm-hmm. la drecera, Cal Cavaller, la Font dels Enamorats, i xerrin, sense fills, i xerrin, mm-hmm. i parlin de on som, on hem arribat, on estem, què estic suportant jo que em fa mal, què estàs suportant tu que em fa mal, però no la Gemma mare de, no la Cristina mare de, sinó la Cristina dona de, la Cristina filla de, la Cristina mama de, què vull dir? La Cristina, avui parla la Cristina, obviem, oblidem i donem per suposat que a partir d'ara serem mama i papa. No. Continuem siguent la Cristina i l'Enric, continuem siguent la Gemma i el David, i necessitem, per poder ser papes de la Martina i de l'Ariana, necessitem parlar la Gemma i el David. No el papa de l'Ariana i la mama de l'Ariana, o el papa de la Martina i la mama de la Martina. No. La Cristina i l'Enric, la Gemma i el David. Uh-huh. I qui ens estigui escoltant, m'és igual, la Mireia i en Pepito, i en Marçal i l'Anna. Uh-huh. No? És a dir, i això ho oblidem moltes vegades. Per això m'ha fet molta gràcia el... anem de parlar fora de l'entorn.
Sí, perquè quan hi ha una situació no idònia, que no va bé, a vegades jo haig de vigilar com parlo, perquè puc dir les coses, jo tinc molta paciència, però arriba un moment que quan ja no puc més, les coses les puc dir molt malament. I haig de fer com una retirada. Clar, què passa? La Martina no sap fer encara aquesta retirada, que és el que a vegades dius, que em treu de polleguera. Això, què és? Que ho ha heredat de mi. Que
l'altre dia sort d'una mica... Aquesta disparada, buah!
Sort que una amiga l'altre dia em diu, també ha heredat el millor de tu. Perquè dic, és que ha heredat el pitjor del seu pare i veu, saps? Aquests prontos, aquest no sé què, aquest passotisme. I també el millor de vosaltres. És una barreja. Sí, sí. I segur que té part d'ella que no és teva ni de l'Enric, que deu ser pròpia, no? Clar, dius, si jo porto tota una vida aprenent a gestionar aquestes coses, a vegades la disculpes, que potser aquí és on la basem, o no, la disculpes perquè dius, com ha de poder portar això? Si jo encara no en sé de portar això, no? I això de posar límits, quan estàs molt emprenyat, les coses no surten.
No surten amb amor.
D'una altra cosa no que no és surten. Amor, la veritat.
No surten. No són constructives.
Has de parar i fer-ho des d'un altre lloc. Sí. I per tant, a vegades que he treballat amb una noia dinàmiques. Que fa sacrocranial, que sempre et parla no, de l'equilibri i de parlar des d'un altre lloc. Des de quin lloc dius això, no?
Sí.
I clar, a vegades pares abans de parlar de dir, oh, és veritat... Ho estic dient per fer mal, o estic dient perquè estic rancorosa...
Soc jo la que estic rancorosa, enrabiada, no, això m'ha molestat, és a dir...
I clar, dius, intentar verbalitzar-ho des d'un altre lloc, perquè sigui constructiu, no perquè estàs traient el foc del drac, no? Perquè l'entenc perfectament, quan està dient el drac, és que jo també en tinc un de drac d'aquests. Bueno, em sembla que tots el tenim, no? I cadascú el porta com el porta, no? O hi ha gent que tota la vida el té com adormit i de cop
és terrible, allò, eh? És terrible aquelles blames.
Però clar, dius, ostres, i a vegades potser pequem de justificar-la perquè tu estàs en un procés que dius, si jo no el sé gestionar, jo tampoc. Ja, però això no vol dir, que no t'equivoquis, que no hagis de marcar, no sé què,
exacte.
Però,
costa. I és un treball personal molt dur. Noies, Gemma,
No, jo em vull quedar una estona més, perquè clar...
doncs aquí us deixo. Bueno, què opines, però? Et deixem tancar, va, et tanques tu.
No cal, tanques tu. No, jo crec que és difícil, que la responsabilitat de pare i de mare és molt difícil, és molt complicada. Tenim moltes coses en contra... la societat, sense anar més lluny, el que estàvem comentant abans de que la gent et demana certes coses pel teu fill que hauries de triar tu i te les està demanant. I sempre et quedes amb aquella cosa de amb quin dret, entre cometes, encara que sigui, em demanes que el meu fill o la meva filla faci determinada cosa. Per què? Perquè tu creus que és el correcte, però i si jo no ho crec? L'exemple que deia abans, sí, ella, de donar petons.
O donar petons, sí.
Exacte. Dius, però és que si no en té ganes, per què l'he d'obligar a fer una cosa que no vol fer en aquell moment? Clar, és també una miqueta d'estirar i arronsar amb tu mateix, allò de, sí, però jo què vull exactament pel meu fill, filla? Després que s'ha de tenir molt en compte la personalitat que té cada criatura. Hi haurà uns que seran més petoners i d'altres que no tant. O sigui, la meva filla, per exemple, a vegades estem a casa... i tot de cop li dic la mama està regalant petons, que en vols un? I automàticament et ve corrents sí, sí, i et fa molta il·lusió quan fan coses d'aquestes, però clar, jo no vull que sigui una obligació allò de jo tinc ganes de fer-te un petó, vinc i te'l faig directament. Bueno, que ella també ha de triar si el vol o no el vol en cada moment, és una de les coses bones. El que estàveu comentant abans de sí, s'ha de trobar moments per la parella. És complicat no acabar parlant dels fills quan comences a parlar amb la teva parella. Perquè és que la conversa no sé per què se'n va directament cap allà i intentes reprendre cap a un altre costat i tornes a petar exactament al mateix lloc. Bueno, és complicat o no. Una de les coses que trobo més complicades, però, és que quan intentes parlar amb la teva parella i pel que sigui en aquell moment no pots i ho deixes, després quan agafes la conversa pot ser que no l'agafis de les mateixes maneres que l'agafaries en un altre moment. O perquè ja estàs una mica més cremada, o perquè ja hi ha hagut el got una mica més ple que feia uns quants dies quan ho volies haver fet. Bueno, s'ha d'intentar aprendre a gestionar tot això, que passa que és molt difícil.
Molt.
I clar, demanar als nens que facin totes aquestes coses que nosaltres no sabem...
Sí.
Buf!
I a més, que les facin i que nosaltres que no sabem els hi hem de transmetre, o sigui, per això no, aquesta pressió de... Ah, és normal que de tant en tant, pares i mares, ens ofeguem, eh? I una mica la sèrie aquesta de programes venia per aquí, m'agradaria fer-ne més de desofegament, de dir, ei, relaxem-nos, sí? L'habitació dels pares tampoc pretén fer pares robòtics perfectes, sinó que el que pretén és fer pares feliços. De fet, no pretenem fer pares a ningú, però donar eines perquè els pares puguin ser, viure la paternitat o maternitat d'una forma feliç. Que això jo crec que és el que no... A vegades, ja et dic, i fins i tot jo he comès aquest error en el programa, eh? No he sabut potser transmetre, no? Amb aquesta dinàmica del dia a dia i vinga, i els límits i les normes, i ara les tècniques de disciplina, no? Tot això sempre lligat o sempre volent donar aquesta imatge de adapteu-vos-ho cadascú a casa en la seva mesura i en les seves possibilitats i sempre des del relax, des del disfrutar d'aquest exercici. Noies, moltíssimes gràcies.
Sí?
Ens tornem gràcies. A veure aviat i els oients, doncs això, bona nit, us deixo un altre cop sense cançó, però amb compte, això sí, amb compte, i bé, ens veiem dimecres que ve. Si més no, ens sentim dimecres que ve. Doncs apa, bona nit.